5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Avui una mica refredat, ja noteu per la veu, però que, acompanyat, com sempre passa, per el Marc Pujol, que avui és el que porta totes les màquines, aparells i demés coses que tenim aquí per funcionar, ajudat pel Toni Olivella, que avui està en funcions, insisteixo, d'ajudant. Però també a la Goretti Martínez, que un cop jo us hagi acabat d'explicar aquestes habituals 5 efemèrides que agafem a l'atzar de la setmana, doncs agafarà les meves explicacions i les penjarà a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè en qualsevol moment les pugueu escoltar o les pugueu recomanar amb algú, si és el cas, de dir, ah, mira, l'altre dia que parlàvem, jo què sé, del Galileo, doncs mira, l'altre dia van explicar que tal i qual. Però nosaltres ja sabeu que som musicals, també, i comencem sempre amb una música. I com que ja el dimecres passat ja vam començar la Quaresma, perquè va ser el dimecres de Cendra, doncs hem de buscar o hem buscat una cançó que parleix de Quaresma. I hem trobat una cançoneta del Pep Puigdemont que porta per títol La vella Quaresma i que d'alguna manera retrata les nostres tradicions al voltant d'aquest període de l'any que va, doncs, entre el Carnaval i la Pasqua. Així doncs, comencem el programa d'avui amb el Pep Puigdemont i la vella Quaresma.
Coneixem una senyora amb un mocador de cap, un cistell a sota el braç i un vestit apedaçat. És la vella Quaresma que aquí ja ha arribat, un peu per cada setmana fins que s'hagin acabat. Senyora, amb un mocador de cap, un cistell sota el braç i un bacallà a la mà. És la vella Quaresma que d'aquí ja ha arribat, un peu per cada setmana fins que s'hagin acabat.
De febrer de l'any 1616, el dia que el Sant Ofici, més coneguda com la Inquisició, condemna la teoria heliocèntrica que va promoure Copèrnic, que en aquell moment ja estava mort, però que el va excomulgar amb aquesta acció, i que defensava en Galileo Galilei, que va ser severament amonestat. Galileo Galilei havia nascut a Pisa l'any 1564, fill d'una família no excessivament brillant, però sí molt numerosa. El seu pare va aconseguir el 1581 que el nen ingressés a la Universitat de Pisa, en tant que, o per fer d'estudiant de medicina. El nen va estar 4 anys estudiant medicina, però no va exercir. La va abandonar sense treure's el títol, però clar, durant tota la seva carrera havia començat a estudiar matemàtiques i allò sí que li agradava molt. I des del 1585 es va posar a estudiar a Florència, això, a la branca aquesta de la ciència pràctica, per dir-ho així, i abordant diferents treballs. Un primer treball sobre el centre de gravetat dels cossos, va inventar també una balança hidrostàtica que servia per determinar la densitat de les diferents substàncies, i quan van passar els anys d'estudi, el 1589, va aconseguir feina a la Universitat de Pisa i va començar, li van encarregar que estudiés el moviment. el moviment. I diu la llegenda que el noi es va dedicar a fer experiments a la Torre de Pisa, ja inclinada quan la van construir, tirant pedres des de dalt per veu i deixant-les caure per refutar la hipòtesi d'Aristòtil, que deia que com més pesant era un cos, més de pressa queia. Ell va fer l'experimentació. De fet, el Galileo se'l considera el creador, diríem, o l'incitador, per dir-ho d'alguna forma, de la metodologia científica moderna, de l'experimentació, és a dir, provar una cosa, dir, bueno, doncs si això ha de ser així, o si això és així, vol dir que quan jo faci A, allò farà B. Si quan faig A fa C, no vaig bé de teoria. En canvi, si quan faig A allò fa bé, com a resultat, doncs estic bé i aquesta teoria es pot generalitzar. O sigui, Galileu observava els fets en condicions controlades, mesurables, feia el que ara en diem experiments, o el que ara se'n diu experiments, que no tots ho són ben bé. Construirà plans inclinats per fer aquests experiments, formularà hipòtesis i corroborarà amb nous experiments allò les seves hipòtesis, convertint-les o anant-les convertint en lleis. El 1592, després de 3 o 4 anys de fer tot això, l'elegeixen perquè dirigeixi la càtedra de matemàtiques de la Universitat de Pàdua. Allà estarà fins al 1610, un període molt tranquil, dedicant-se a l'arquitectura militar, a la topografia, inventant una màquina, una mena de cargol gegant que serveix per pujar aigua més amunt, descobrint o creant el compàs militar, el compàs, em refereixo l'eina de dibuixar. I agafarà el 1602 moviments del pèndol i del pla inclinat, establint ja la primera llei, la llei de la caiguda dels cossos. Amb tot això es anirà fent famós, i el 1609 serà convidat a Venècia pel príncep Maurici de Nassau a establir-se allà, i el príncep aquest, el Maurício de Nassau, li ensenyarà un invent que li han portat, una cosa que li han portat, que és el telescopi, que ningú, més o menys, la gent no sap massa ben bé què fer-ne, no? I ell serà el primer que en traurà profit fent les primeres observacions de la Lluna, les muntanyes de la Lluna, el cràter i tot això, anant en contra de les teories d'Aristòtil, que deia que la Lluna era plana i totes aquestes coses. El 1610, en concret el 7 de gener, descobrirà els 4 satèl·lits de Júpiter, la qual cosa li farà refusar el geocentrisme que té la Iglesia. La Inquisició diu que tot gira al voltant de la Terra i ell diu no. Hi ha coses que giren al voltant d'altres coses, diguem-ne, no? I escriurà un llibre que serà el Messager Sideral, que dedicarà al duc de Toscana, Cosme de Medici, que el cridarà cap a Pisa, i que el farà tornar a la seva Toscana des de Venècia. Amb una diferència, que és que a Toscana mana la Inquisició i, en canvi, a Venècia no manava la Inquisició. I quan la Inquisició sap que té el Galileo Galilei a prop i que té aquelles teories de que les coses no giren al voltant de la Terra, sinó al voltant del Sol i tot això, fa una reunió, fa un conclave de la Inquisició, que el 19 de febrer de 1616, com dèiem, excomulgarà el ja mort Copèrnic i les seves idees, i a més amonestarà molt seriosament a Galileu per haver-los fet cas. El noi, diguem-ne, es retreu una mica, però la ciència crida, i el 1618 torna a plantejar els cometes, torna a plantejar que el cel pot canviar, i escriu una obra, diàleg sobre els dos màxims sistemes del món, que presenta el papa Urbà VIII, i el papa Urbà VIII diu, bueno, pues sí, està bé, tira endavant, ves fent. Sí, planteja una nova astronomia, però el Sant Ofici diu, no, això s'ha de controlar. I el que fa és provocar un procés a Roma, que acaba amb una sentència de culpabilitat, tot i que ell, doncs, ha renunciat a defensar-se, que s'ha retractat posant-se agenollat davant del tribunal, que després, quan ha sortit del tribunal, ha fet aquella típica pataleta que diuen, explica la llegenda, que dona una patada a terra, diu, e pur si move, i, per tant, el llibre aquest que havia escrit i que el papa havia beneït passa a l'índex de llibres prohibits i ell passa a l'ostracisme. Els seus companys, valents ells, no li perdonen que s'hagi acobertit davant del tribunal, que havia d'haver mantingut i tot això. Però el tribunal, al final, acaba condemnant-lo a presó perpètua, que li és commutada per una estada a la seva quinta de la seva propietat d'Arcetri, que està a prop del convent on té la seva filla, i allà completarà la més important de les seves obres, Discursos i demostracions matemàtiques de dues noves ciències, que es diu, publicada l'any 1638, on explica tot el que sap sobre física i matemàtiques, la llei de caiguda dels cossos al buit, i també una teoria sobre la trajectòria dels projectils quan es disparen i totes aquestes coses. I retirat allà dintre i tancat amb aïllament complet, morirà a la matinada del 9 de gener del 1642 a Arcetri, acompanyat de dos deixebles seus, i haurà d'esperar 3 segles i mig a que l'Església reconegui que s'havia equivocat. I com que efectivament l'Església es havia equivocat, després hi ha hagut gent que ha pogut fer broma de tot això, fins i tot, jo diria, encara que la cosa sigui bastant greu. Un dels cantants que n'ha fet més ha sigut en Javier Crae, i aquí recordarem per un moment, una estoneta, la seva mítica cançó La Hoguera, que ell va dedicar a la Inquisició. Javier Crae, La Hoguera.
Es un asunto muy delicado el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón. La guillotina, por supuesto, posee el chic de los franceses. La cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estira el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional, y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la colilla al pescuezo más incivil. pero dejadme, ay, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
20 de febrer de l'any 1662, el dia que a París es casen el Jean-Baptiste Poquelin, més conegut per Molière, i Armand Béjart, germana d'una companya de Molière, 20 anys més jove que ell, i que farà que Molière sigui acusat d'incest davant del rei. Però bé, no avancem aconteixements. No avancem aconteixements perquè Jean-Baptiste Poquelin mora quan la seva mare té 10 anys, el seu pare es tornarà a casar, és fill d'un tapisser, és un home que ha arribat a ser el tapisser del rei, és el tapisser del rei. La seva mare es torna a casar, tindrà 5 fills més, i el 1631, com dèiem, el pare és nomenat tapisser del rei, un càrrec que, en principi, com molts en aquella època, eren hereditaris, i que el pare voldrà que el nen, el Jean-Baptiste, juri el 1637, quan té 14 anys, per poder-lo així ja plantejar o presentar com el seu fill. Mentrestant, com que està en aquest ambient, doncs el fill anirà a un selecte col·legi jesuïta des de l'any 1636, on estudiarà tot lo estudiable d'aquella època, fins i tot esgrima, dansa i totes aquestes coses, i allà coincidirà doncs amb gent que estarà cridada a ser famosa en el futur. Per exemple, el seu protector, el príncep de Conti, amb el qual conviurà durant 5 anys, també estudiarà amb el fill del rei Lluís XIV. Però no acaba de fer el prim, no acaba de fer el fil tota la història i es posarà a estudiar dret a Orleans, exercint durant uns mesos d'advocat abans de que el pare li recordi que té un taller, que té un títol ja i una feina assegurada i que, com que serà el seu hereu, que torni cap allà. El Poquelin, el Jean-Baptiste, torna cap allà, però mentrestant ha conegut la família d'actors, els Béjart, i s'ha enamorat d'una de les filles, la Madeleine, que en aquell moment té 22 anys. El pare, per allunyar-lo, el fica a la cort de Lluís XIII i l'envia a Narbona a l'any 1642 com a ajudant de tapisser. Però el Molière ja té clar que ha estat picat pel verí del teatre i el 1643 renuncia al càrrec que li ofereix el seu pare, amb gran disgust d'aquest noi, del pare, i pren la carrera teatral amb el pseudònim, comença a dir-se en aquell moment, Molière. El seu pare deixa de mantenir-lo, el fa fora de casa i tal, però ell, com diria aquell inassequible, el desaliento, s'associa amb Madeleine Béjart, aquesta noia, i funden el teatre de París, un teatre a París, amb una sala, que obre portes a l'1 de gener de 1644, però que al cap de 8 mesos està pràcticament en estat de ruïna, perquè hi ha molta competència. El total, que darrere de tot això el Molière va a la presó, però algú, no se sap qui, se suposa que son pare, algú paga la multa que li han posat i, per tant, surt amb llibertat. I llavors amb la Madeleine inicien una gira teatral, fan una companyia teatral i comencen a anar per províncies que així almenys poden menjar i poden viure. Aquesta passada per províncies durarà 12 anys, actuant a tota França i actuant també en associació amb altres companyies, fins que allò que dèiem dels amics, un amic que havia conegut el duc d'Orleans, el Felip d'Orleans, el germà del rei, anomenat el Monsieur, el coneix, sap que és ell, i llavors li ofereix un mecenatge i, per tant, això li dona bons recursos econòmics. Durant aquests viatges també s'ha trobat aquell príncep de Conti, que ara és el governador del Llenguadoc, que li patrocina la companyia i dona nom a la companyia i amb el qual fa amistat, una amistat molt íntima, fins que el Conti agafa la sífilis, fruit d'una una nit boja, diguem-ho així, i els seus assessors religiosos li diuen que això és per anar amb la gent del teatre, i per tant el Conti, diguem-ne que l'havia, l'engega dida, i ell s'ha de tornar a buscar la feina, i diu, bueno, doncs escolta, anem cap on està el diners, el 1658, el Molière i la Madeleine tornen cap a París, i allà comencen a fer funcions per les rodalies, per anar fent això, i aconsegueixen una funció davant del rei, al Palau del Louvre, per representant la tragèdia de Corneille Nicomède, i una obra que ell ha escrit, que és El doctor enamorat, que tindrà un gran èxit, i la companyia passarà a ser la companyia de Monsieur, del Philippe d'Orléans aquell, el germà del rei, i amb el seu ajut, Molière podrà començar a estrenar les seves obres. La primera, el 18 de novembre de 1659, Les precioses ridícules, amb un gran èxit. L'èxit continuarà, el 1660 farà El banyut imaginari, una comèdia d'embolics, i llavors és quan però comencen a sortir rumors estranys sobre la seva sexualitat, i el 20 de febrer de 1662, com dèiem, Molière es casarà amb la germana de la Madeleine aquella, amb la germana, i llavors aquesta germana té només 20 anys més petita que l'altra, i el Molière serà acusat d'incest davant del rei. El rei, com que el té en bona estima a Molière, el que respon és que, bueno, doncs quan tinguin un fill ja l'apadrinaré, amb la qual cosa avala la seva reacció. Però tot i estar casat, el Molière estableix relacions, era homosexual pel que sembla, estableix relacions amb un actor de 15 anys, amb Michel Baron, amb el qual anirà a viure. La dona l'abandonarà, l'escriptor viurà malament, però bueno, els seus èxits s'aniran succeint. El 1662 tindrà un èxit amb l'Escola de les Dones, els puritans tots en contra d'ell, i en Molière respondrà estrenant el Tartuf o l'Impostor, fracassarà una mica amb el Misàntrop, que farà que moderi el seu afany d'escandalitzar la cort, i escriurà l'Avar, que estrenarà fent ell d'actor al Palais Royal el 9 de setembre de 1668. La seva amistat amb Jean-Baptiste Lully, també amb visos d'homosexualitat, li farà escriure dues obres, El mariatge obligat i La princesa de Lida, que en Lully musicarà i posarà ballet seguint l'estètica de l'art francès en aquell moment, i que serà presentada al Palau de Versalles. Morirà la Madeleine Béjart, i el Molière estarà molt fotut, es reconciliarà amb la seva dona, l'Armanda, i seguirà amb els seus èxits, Les dones sàvies, però té una tuberculosi pulmonar que el portarà a morir el 17 de febrer de 1673 a l'escenari, després d'un atac de tos i una hemorràgia patida mentre representava la seva última obra, El malalt imaginari. Segons la llei del moment, els actors no podien ser enterrats en sagrat, en cementiri, però l'Amanda aconsegueix del rei, que l'admira i el continuava admirant, un funeral normal, que es farà de nit, de totes maneres, per no escandalitzar la gent, i Molière serà enterrat al sector que s'enterren els nens morts abans del bateig. I com que estem davant d'una gran figura que, a més d'escriure obres de teatre, doncs va fer de director de teatre i va fer d'intèrpret, va fer d'actor, vaja, hem trobat una cançó que canta el Jordi Colomines amb l'ajut del Degoll de Gom, que porta per títol Actors i que ens sembla que casa bastant amb aquesta biografia que acabem de fer de Jean-Baptiste Poquelin, més conegut com a Molière.
Maleïts comedians, maleïts actors, a força de fer riure es troben molt graciosos, a força de fer el merda es creuen molt valents. A força d'abraçar-se es pensen que s'estimen, a força de fer veure que pensen que mediten, es creuen que són savis, es pensen qui sap què. Però per desgràcia no són el que es pensen, són només el que són. Titelles, pallassos, pallussos, fantasmes, carotes i carasses i morros pintats, carn de forca i de galera, falsedat en cisera, misèria i maldat. A força de fer el ximple, es roben les gracietes, malparlen uns dels altres, després es fan petons. humils quan no treballen, els tios quan tenen feina es pensen que són únics i n'hi ha com xampinyons. Però per desgràcia no són el que actuen, són només el que són. Titelles, pallassos, pallussos, fantasmes, carapes i carasses i morros pintats, cant de forca i de galera, falsedat encisera, misèria i maldat. Sort que em tenen a mi, recordant qui és qui, cadascú al seu lloc. I jo al damunt de tot, i jo d'aquí no em moc.
21 de febrer de 1924, el dia que Miguel de Unamuno és destituït com a rector de la Universitat de Salamanca i desterrat a la illa canària de Fuerteventura. Miguel de Unamuno i Hugo era el tercer fill d'un comerciant, Félix de Unamuno, que quan tenia 10 anys va entrar a l'institut i va viure tot el setge de Bilbao de la Tercera Guerra Carlina i abans de començar a estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Madrid, gràcies al suport dels seus pares, on va obtenir una qualificació final d'excel·lent el 1883, i només amb 19 anys, i després immediatament es va doctorar amb una tesi sobre l'èuscar, o l'euskera, com vulgueu dir-li, que es deia crítica del problema sobre l'origen i prehistòria de la raça basca, on anticipava les seves idees sobre aquest punt. 1885 va entrar a treballar en un col·legi com a professor de llatí i de psicologia i va començar a publicar articles sobre l'idioma basc mentre col·laborava amb articles periodístics amb el diari Noticiero de Bilbao. El 1888 decideix presentar-se a unes oposicions a una càtedra de psicologia i ètica, però l'Institut de Bilbao, junt amb Sabino Arana i un filòleg, Resurrección Azcue, que és el que va guanyar l'oposició, i en canvi Arana i Unamuno es queden enemics perquè tots dos s'enfronten amb la seva consideració sobre el poble basc. L'Arana diu que l'Unamuno és un espanyolista i l'Unamuno diu que els bascos entenen per 4 dies que llavors se n'estan anant a Norris, tot això de la llengua basca està a punt de desaparèixer. El 31 de gener de 1891, Miguel de Unamuno es casa amb la nòvia de la seva infància, Concha Lizarraga, mentre es prepara unes oposicions a una càtedra de grec a la Universitat de Salamanca, que aquesta vegada sí li sortiran bé. Però, mentrestant, abans d'això, ja ha ingressat a l'Agrupació Socialista de Bilbao i ha començat a escriure articles al setmanari Lucha de Classes amb unes intencions clarament esquerranoses, fins que el 1897, desencisat, abandona el partit i entra en un període d'una certa depressió personal, mentre evidentment ja ha guanyat la càtedra de grec a la Universitat de Salamanca, s'ha desplaçat a Salamanca i allà ha anat fent classes i ha anat fent coses, perquè el 1901 serà nomenat rector de la Universitat de Salamanca, que, bueno, durarà uns quants anys, durarà 13 anys, però que amb les seves contínues inveccions polítiques contra el ministre d'Instrucció Pública, contra el govern i totes aquestes raons polítiques farà que el 1914 sigui destituït. Però els seus companys el valoren i el 1920 tornen a elegir-lo com a degà de la Facultat de Filosofia i Lletres. Però en aquell moment, com que és el moment en què s'ha posat o es posarà en marxa el cop d'estat de Primo de Rivera, evidentment el govern està molt sensible, per dir-ho així, i les seves injúries, les de l'Unamuno contra el Fons 13, el portaran a que el condemnin a 16 anys de presó. Però com que Els seus companys l'elegeixen també, a part de degà, l'elegeixen vicerrector, la sentència queda allò que se'n diu en suspens. Però el que no queda en suspens és la seva mania contra el rei i la seva mania contra Primo de Rivera, que faran que el 21 de febrer de 1924 els seus atacs a les dues institucions que dèiem facin que el poder, el govern, el torni a destituir i dicti un ordre de desterrament a Fuerteventura. Se'n va cap allà, però al final l'indultaran perquè ell s'ofereix a marxar voluntàriament a París i després a Andaia, on es posarà, on residirà fins a 1930, quan, en caure la dictadura de Primo de Rivera, pugui tornar a Salamanca sense necessitat o sense el perill de que el fotin a la presó. A les eleccions de 1931, que venen doncs, amb la proclamació de la Primera República, ell es presenta com a candidat, és elegit regidor per la coalició republicana socialista de Salamanca, on ajudarà a proclamar la República, naturalment, i que li permetrà recuperar la seva plaça de rector universitari. Es presentarà a les eleccions a les Corts Generals com independent, sent elegit diputat i posant-se en el grup republicà socialista. Però, desencantat de com funciona tot plegat, a l'any 1933 plegarà i es jubilarà. Però els seus companys el nomenaran rector vitalici i fins i tot crearan una càtedra específica per ell, mentre el 1935 és nomenat ciutadà d'honor de la República Espanyola, tot i que no ha baixat les seves actituds crítiques contra el govern. Quan comença la Guerra Civil, l'any 1936, Unamuno recolzarà els rebels, perquè espera que recolzarà els franquistes, perquè espera que encarrilin el país, que posin pau amb tot això, i accepta l'acta de regidor de Salamanca, de l'Ajuntament de Salamanca, que li ofereix el nou alcalde, el comandant del Valle, però Azaña el destitueix, el govern de Burgos, quan entra a Salamanca, li torna a posar, li torna el càrrec, però ell es distingeix, per dir la veritat, i veu la repressió, visita Franco al Palau Episcopal i li demana clemència, que evidentment el Franco no li fa ni punyetero cas. I arribem al dia clau en la vida d'Unamuno, el 12 d'octubre de 1936, quan s'inaugura el curs acadèmic a la Universitat de Salamanca i els primers oradors ataquen a l'Espanya republicana. Unamuno llavors es posa dret i invoca el seu dret a parlar com a rector i fa un apassionat discurs en defensa de la llibertat i en defensa de la democràcia. El general Millán Estrai, que està entre el públic, s'aixeca, l'insulta, li diu i crida el famós Viva la Muerte, que, bueno, la gent, visca Viva Espanya, la gent s'entusiasma i tal, i l'Unamuno, al final, l'acusa d'invàlid, diu, vostè calli, que vostè és un invàlid, el Milán li respon aquella famosa frase de muori la intel·ligència, i Unamuno el respon amb la no menys famosa frase de dir vencereu però no convencereu. La cosa sembla que va a més, però com que hi ha present la dona del Franco, la Carmen Polo s'aixeca, agafa del braç l'Unamuno i l'acompanya, envoltat de la seva guàrdia personal, naturalment, l'acompanya fins a casa seva. El mateix dia l'Ajuntament el fa fora de la universitat també el govern, i un parell de dies més tard el Franco firma la seva destitució com a rector. Quedarà, doncs, tancat a casa seva i estarà durant 3 mesos perquè el dia 31 de desembre de 1936, sobtadament i durant una tertúlia que té amb uns amics, doncs patirà un atac de cor i morirà. El Franco, quan faci l'enterrament, no s'estarà de fer veure que en l'últim moment doncs, havia reconegut amb ell com a cap d'estat. Però, evidentment, la mentida cola durant poc temps. I com que l'efemèride de l'Unamuno estava centrada en un moment determinat en què va ser desterrat a Fuerteventura, tot i que ell després va acceptar o va proposar anar-se'n a França i després va estar a Andaia durant un parell d'anys o tres, fins que va poder tornar a casa seva, hem buscat una cançó que parli d'això, d'exilis, d'enyor de casa, de, bueno, de el que deu sentir un emigrant quan passa tot això. I hem trobat una havanera, bueno, no una havanera, perquè en el fons és una cançó, la canta un grup d'havaneres, però és una cançó d'una òpera. És el Va Pensiero, de Verdi. L'obra es titula Lluny de casa i la interpreta un grup que es nomena Mestre d'Aixa. Per tant, en homenatge a aquell Unamuno que va ser capaç de dir venceréis, però no convenceréis, aquí us proposem que el Mestre d'Aixa ens canti Lluny de casa. El 22 de febrer de 1732, el dia que a l'estat de Virgínia, a l'estat nord-americà de Virgínia, neix el que serà el primer president dels Estats Units, George Washington. George Washington és el primer fill d'August Washington i la seva segona dona, Mary Ball. Aquesta senyora era de ascendència anglesa, el pare tenia una plantació de tabac treballada per esclaus i bastant pròspera a l'estat de Virgínia, però el pare mora quan el George té 11 anys i, per tant, quan pensaven enviar-lo a Anglaterra, a Gran Bretanya, perquè allà completés la seva formació intel·lectual. Però té un germà gran, el Lawrence, fill de la primera dona de l'Augusto Washington, que l'adopta, fa de pare, ell agafa la família, es carrega la família a l'esquena, fa de pare, l'adopta, i el prepara, l'ajuda a estudiar, l'ajuda a que agafi, quan té 17 anys, entri a treballar a l'administració del comtat de Culpeper com a agrimensor oficial, o sigui, a mirar mesures dels camps i tot això, una feina que en aquell moment està molt ben pagada i que li permet comprar terres a Xanadu i començar a fer-se una propietat ell mateix. Quan el 1752 mora el germanastre aquest, el Lawrence, a més de ser el seu germanastre i de dur el negoci familiar, era el líder, el cap de la milícia de Virgínia, un càrrec que li proposen amb el George, li passen amb el George, ja amb el càrrec de major, i al mateix temps li suggereixen, i ell ho accepta, d'entrar a la francmaçoneria. És un moment, el 1753, en què França vol conquerir el territori d'Ohio, cosa que també reclama l'estat de Virgínia, i tot això portarà a la Guerra dels Set Anys entre 1756 i 1763 i entre França i Gran Bretanya, perquè Gran Bretanya té uns estats i, per tant, allò són colònies. Washington estarà, naturalment, en el bàndol britànic i jugarà un paper important amb les negociacions que van paral·lelament amb la guerra i, a més, coneixedor com és del territori i amic dels indis, a més, establint a Ohio determinats enclavaments anglesos, com la fortalesa que va donar origen a la ciutat, a l'actual ciutat de Pittsburgh, i lluitant contra els francesos. A França, la cosa acaba més o menys amb un empat, però el George Washington ja ha demostrat les seves dots militars i els anglesos li donen el comandament del regiment de Virgínia, encarregant-lo de que protegeixi les fronteres de l'estat contra les incursions dels indis i també les dels francesos. Però la carrera del Washington es talla perquè ell renuncia a tot això. El 1758 renuncia a la carrera militar, es casa amb Martha Curtis, una vídua adinerada que té dos fills, i que, bueno, incrementa el patrimoni de la parella. Es muden a Mount Vernon, fan una gran hisenda allà, i el George entra en la política local, amb un càrrec local, però també canvia el negoci, abandona el tabac, planta blat a les seves noves terres, les amplia, i bueno, va fent. Quan esclata la Guerra de la Independència, però, a l'any 1775, en Washington se sent cridat com a patriota i es presenta al Congrés vestit d'uniforme i disposat a anar a la guerra on sigui. El seu prestigi, carai, fa que sigui nomenat immediatament major general i el Congrés el tria comandant en cap. Hi ha problemes, no hi ha pólvora, ell ho resol posant en marxa una colla de fàbriques, de plantes de producció, reorganitza l'exèrcit, potenciant l'artilleria, i combat els britànics que lluiten a la guerra d'independència. No volen que les 13 colònies es facin independent. Ell obligarà els britànics a evacuar la ciutat de Boston i es plantejarà avançar cap a Nova York. Arriba a Nova York i se'l queda. Es queda tota la regió de Nova York. L'any 1776, Gran Bretanya llançarà una nova ofensiva per tornar a capturar Nova York i poder obligar els rebels a negociar. La batalla de Long Island s'acaba amb la retirada dels colons, la retirada dels americans a través de l'East River. Sembla, per tant, una victòria pels britànics, que podran consolidar el seu imperi colonial, però el 25 de desembre de 1776, és a dir, uns quants mesos després, l'exèrcit, reagrupat i reestructurat per George Washington, contraataca travessant el riu Delaware i apallissant començant a apallissar amb els anglesos, tenint la sort de que França entra a la guerra al costat dels Estats Units, convertint el que era una guerra entre una colònia i la metròpoli en una guerra, podríem dir-ne, internacional. En George Washington donarà el cop final als anglesos el 1781 a l'estat de Virgínia, apallissant amb nota a l'exèrcit britànic. La rendició de Yorktown el 17 d'octubre de 1781 acabarà la guerra i obrirà el camí al Tractat de París, on la independència dels 13 estats, de les 13 colònies angleses al territori americà, serà reconeguda i, per tant, Estats Units aconseguirà la seva independència. Washington dissol el seu exèrcit, renuncia al seu càrrec de comandant en cap i se'n va cap a Mount Vernon a fer altra vegada el que sap fer, doncs a portar el seu negoci i administrar les seves terres. Però, com que s'ha de fer la Constitució, es reuneix la Convenció Constitucional a Filadèlfia el 1787, allà en Washington serà triat president de la Convenció, dirigirà els debats i definirà definirà el futur estat. Quan es planteja la presidència, tothom ja pensa que ell serà el més indicat, i tots els delegats l'escolliran per unanimitat a les eleccions presidencials del 1789 per davant de John Adams. Prendrà possessió el 30 d'abril de 1789 i acceptarà, quan arribi el moment, un segon mandat, però quan arribi el tercer, refusarà aquest tercer mandat, establint el precedent, que encara se segueix als Estats Units, de que un president només ho pot ser dues legislatures, dos mandats. Ell es retirarà a Mount Vernon el 1797 i allà es dedicarà a fer de granger fins al 1799, dos anys després, quan morirà el 14 de desembre de, com diem, del 1799, el que fou el primer president dels Estats Units, George Washington. I en homenatge a George Washington, de fet la capital es diu Washington, en honor amb ell, hem buscat una cançó que parli dels Estats Units, que elogi els Estats Units, però que no sigui allò un al·legat. I ja n'hi han moltes. N'hem trobat una del Chuck Berry, així amb una mica de ritme, que porta per títol Back in the USA, o sigui, torno a Estats Units. Una mica el que va aconseguir George Washington amb les seves anades i vingudes de Mount Vernon a l'exèrcit de Mount Vernon a la presidència, etc. Per tant, aquí us deixem amb Chuck Berry i Back in the USA. De febrer de 1959, el dia que el Regne Unit garanteix a la illa de Xipre la seva independència, que serà proclamada formalment el 16 d'agost de 1960. Parlem, doncs, de la illa de Xipre. Una illa de Xipre que, segons expliquen els historiadors, va ser ocupada a l'any 57 abans de Crist pels romans, per l'imperi romà, i a la qual a l'any 45 després de Crist es va donar la primera colonització, diguem-ho així, posem-ho entre cometes, la primera colonització cristiana de la mà, pel que sembla, de Sant Pau. L'estat aquell, o la illa aquella, doncs va continuar sota l'imperi romà. Quan l'imperi romà es va desfer, doncs la illa va quedar sola fins que el 1192, aprofitant les creuades, que Ricard Cordelló se'n va anar de creuada a Terra Santa, abans de començar la creuada a Palestina i a Jerusalem, va passar per la illa de Xipre, i el 1192, com dèiem, la va conquerir i la va convertir una mica en la base de les seves operacions posteriors cap a terra, diguem-ne, infidel, per dir-ho d'alguna manera. No? Després, qui va agafar aquell territori i se'l va fer seu va ser la República de Venècia, que el 1489 la va ocupar i la va mantenir ocupada també com a base de negoci, com a plataforma, com en podríem dir, com a sucursal del seu país, fins a l'any 1489, quan els turcs van decidir, des de 1489 fins a 1570, quan els turcs van decidir envair-la. Arribar amb tot això a la Primera Guerra Mundial, les primeres guerres europees, i el 1878, el Congrés de Berlín, que es va repartir, diguem-ne, tots els imperis colonials i tal, la illa de Xipre va passar a l'administració britànica el 12 de juliol de 1878, convertint-se oficialment en colònia el 5 de novembre de 1914, coincidint, poc o molt, amb l'inici de la Primera Guerra Mundial, i tot i l'interès que tenien Turquia i Grècia per poder-se fer amb aquella illa. Recordeu que Xipre està situada just a sota de Turquia, bastant a prop de Grècia, i per tant rep influència dels dos llocs. I en aquell moment la seva població estava repartida entre ciutadans que venien de Turquia i ciutadans que venien de Grècia. Però, com que dominaven els que venien de Grècia, el 1931 comencen les primeres revoltes, tot i ser una colònia britànica, comencen les primeres revoltes a favor de l'Enosis, que es va batejar així, i que designava la unió de Xipre amb Grècia. És a dir, els xipriotes volien ser grecs. Però arriba la Segona Guerra Mundial i tot això queda aparcat fins al 1945, quan, després de la Segona Guerra Mundial, els grecoxipriotes augmenten la pressió per veure de fer fora els britànics i deixar de ser una colònia britànica. Tot aquest moviment estarà, i la campanya que es fa, estarà liderada per un religiós ortodoxe, l'arcabisbe Makarios, que els anglesos intenten parlar amb ell, però ell està no atén a raons, i al final opten per deportar-lo a les illes Seychelles el 26 de maig de 1956, després de que a la illa hagin començat una colla d'atemptats que els britànics diuen que són provocats pels grecoxipriotes. La cosa no es tranquil·litza amb la deportació de l'arcabisbe Makarios, antes tot el contrari, la cosa s'enxirina una mica més, i els anglesos veuen que allò, el carro va pel pedregar, i com dèiem, el 23 de febrer de 1959, amb converses entre Xipre i Gran Bretanya, a Gran Bretanya els hi garanteix que farà i respectarà, o sigui, aconseguirà que es faci i respectarà la independència de la illa. Això es aconseguirà al cap d'un any, el 16 d'agost de 1960, amb una reunió entre Turquia, Grècia, Gran Bretanya i també representants de les comunitats turcoxipriotes i grecoxipriotes, es firma un tractat que reconeix la independència de la illa, tot i que amb els britànics els hi deixa unes quantes bases militars com la d'Akrotiri i la de Dekelia, nomena a Makarios com a president de la illa de Xipre, per tant dona un cert avantatge als grecoxipriotes, però a la mateixa Constitució la vicepresidència ha d'estar en mans d'un turc xipriota, i a més en la comunitat turc xipriota, tot i ser minoritària i habitar a la part nord de la illa, doncs li concedeix el dret de veto. Això és una constitució una mica estranya que, naturalment, dificultarà el funcionament de l'Estat, però com que Anglaterra ja s'ho ha tret de sobre, diu, bueno, ja us espavilareu. Les relacions entre els greco-xipriotes i els turco-xipriotes cada vegada són més tibants i desemboquen en actes de violència, períodes de violència entre les comunitats, als anys 1963 i 1967. La cosa continua amb dificultats, però Grècia ha patit un cop d'estat a la dictadura grega dels coronels i el 15 de juliol de 1974 a la illa es produeix un cop pro-grec, o sigui, a favor dels grecs, fa fora el govern legítim i declara que tota la illa està sota la seva jurisdicció i tal, la qual cosa provocarà, naturalment, la reacció de Turquia, que diu, perdona, però jo també tinc gent aquí dintre, que agafarà el seu exèrcit, envairà Turquia i ocuparà militarment el terç nord de la illa, amb un exèrcit de 30.000 soldats, i posant les dues parts, és a dir, la República Turca del nord i la República de Xipre del sud, enfrontades entre elles. Les dues, la del nord, només serà reconeguda per Turquia i les organitzacions islàmiques, mentre que la República del Sud de Xipre, la dels grecs xipriotes, entrarà com a membre de la Unió Europea a l'any 2004 i la ONU farà públic un pla de reunificació de les dues dels dos estats que, avui per avui, no funciona perquè es fa un referèndum i el 76% dels greco-xipriotes rebutja aquesta reunificació recolzada per les nacions, o proposada, més ben dit, per les Nacions Unides. El govern de Xipre s'organitzarà en funció d'una constitució, d'aquella constitució del 1960, repartint el poder entre les dues comunitats. I, bueno, Turquia domina el nord, és un país independent, només el reconeix Turquia, però Xipre està a l'espera de tot això. Mentre, el 2004, Xipre del sud ingressarà a la Unió Europea. Però la reunificació encara no s'ha produït. I com que no s'ha produït aquesta reunificació, nosaltres hem buscat una cançó que parli d'alguna illa, d'algun xipriota o grec o turc o grec-turc il·lustre, com és en George Mustaquí, que té la seva cançó, una cançó que porta per títol L'Ile Habitée, és a dir, la illa habitada, amb la que posarem cloenda amb aquest programa, en el qual hem intervingut el Francesc Morgades aquí donant-vos la tabarra, però el Marc Pujol fent que jo us pugui donar la tabarra gràcies a manipular tots els aparells i tot això, i el Toni Olivella ajudant-lo. Una setmana més, doncs, aquí hem tingut això. Ara la Goretti Martínez agafarà aquestes explicacions, més o menys confoses meves, i les penjarà de la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, i tots quatre els emplacem la setmana que ve a una nova versió d'aquest 5 a la setmana, que avui, com dèiem, i en record d'aquest procés tan tumultuós de la illa de Xipre, tancarem dedicant-li la cançó de George Mustaquí, L'Ile Habitée. Fins a la setmana vinent.
C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. Elle est habitée en hiver comme en été, de pêcheurs, de faiseurs de bateaux, de bistrots, tavernes enchantées. C'est une île brune et verte, aux maisons blanches toujours ouvertes. On y trouve un verre de résinée, la lumière de la Méditerranée, quelques touristes à l'année, des hippies et des chiens, des voyageurs, des marins. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. On y rencontre, lorsque tombe le soir, des femmes en noir, serrant dans un mouchoir le basilic et le laurier. C'est une île habitée de tout un passé. Elle flotte au soleil depuis l'Antiquité. C'est une île habitée par une femme, une amie, une amante, un amour. un ami de toujours, un ami d'aujourd'hui, et tous les inconnus habillés de fierté, si fiers d'habiter cette île qu'ils n'ont jamais été voir de l'autre côté. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. Je la connais, j'y suis allé, et puis je l'ai quittée un matin de mai. Mais je sais que j'y retournerai et je t'emmènerai habiter cette île. Je t'emmènerai habiter cette île que nous ne déserterons jamais, 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 jamais. Adiosas.